Bon dia i benvinguts una setmana més a Terra de Festa, el programa de cultura popular i tradicional del Camp de Tarragona. Al programa d'avui parlarem de Sant Martí i ho farem repassant les festes d'aquest sant més destacades de les nostres comarques, com pot ser d'Altafulla o la de Vilallonga del Camp. També recuperarem l'entrevista a Jaume León en motiu de la declaració dels tocs de campanes com a element festiu patrimonial d'interès nacional. Tot això serà durant una horeta aquí a l'Espluga FM Ràdio i a Ràdio Montblanc, perquè ja ho sabeu, al Camp de Tarragona som terra de festa. Demà és 11 de novembre, Sant Martí, i al programa d'avui farem un repàs a les festes dedicades a aquest personatge més importants de les nostres comarques. Però d'on ve la devoció a aquest sant? La vida i la llegenda d'aquest sant, amb nom de Déu Guerrer, venerat a Catalunya des de temps immemorials com a patró de la cavalleria, explica, en part, el fenomen òptic de l'arc de Sant Martí i també el de l'estiuet de Sant Martí, l'interludi de bonança que cada any té lloc a mitjans de novembre. Martí, que prové del nom Martinus, en honor a Mart, el déu de la guerra, va néixer a començament del segle IV a la regió de Pannònia, que avui ocupen en part Romania i en part Hongria, en el límit del que aleshores era l'imperi romà. Fill d'un soldat romà, va passar la seva joventut a la ciutat italiana de Pavia, on el seu pare s'havia retirat i on es va posar en contacte amb els cristians i amb l'exèrcit. La seva vida com a soldat és plena de batalles, proeses i miracles, però el capítol més conegut i el que té més variants és el que explica la seva relació amb el fenomen natural de l'estiuet de Sant Martí. Explica la versió catalana de la vida del sant que en un dia gèlid de novembre, i anant a lluitar, es va trobar amb un captaire tremolant de fred i mig mort de gana. Martí va voler socórrer el vagabund i va donar-li la meitat dels queviures que duia i una part de la seva capa, que va tallar amb la seva espasa i que el captaire va utilitzar per abrigar-se. La llegenda explica que tot just pronunciar el nom de Jesucrist, el cel es va obrir. El sol va brillar esplendorós i es va formar un gran arc de Sant Martí que va fondre la neu i van retirar el fred, ajudant d'aquesta manera el vagabund. Per aquest motiu es coneix l'interludi de bonança que cada any té lloc a mitjans de novembre amb el nom de l'estiuet de Sant Martí. També a partir d'aquesta llegenda, el sant és representat com el prototip de cavaller medieval, un guerrer damunt un cavall blanc i una espasa a la mà, i dona un tros de la seva capa a un captaire. La relació de Sant Martí amb l'arc iris s'explica també d'una manera molt més senzilla i sense aquestes connotacions religioses, bàsicament mitjançant la meteorologia, perquè el novembre és un període bàsicament plujós, amb pluges freqüents, per tant, i que en aturar-se d'en sec en sec donen sovint a l'aparició d'aquest fenomen com és l'arc de Sant Martí. La biografia també explica que Martí es va retirar de la vida militar i va ser nomenat per veu popular bisbe de la ciutat de Tours, raó per la qual també se'l coneix amb el nom de Sant Martí de Tours. Va morir el 8 de novembre de l'any 397 a Candes, però el seu cadàver no va arribar a Tours fins al dia 11, que és com ha quedat la data de la seva celebració. Martí fou el primer sant nomenat sense haver estat màrtir i el seu culte s'estengué ràpidament gràcies al treball del seu biògraf, Sulpici Sever, que n'escampà la llegenda i miracles. Sant Martí ha estat considerat el patró de l'ordre de cavalleria abans que Sant Jordi i Sant Jaume i ha estat tingut per protector dels que tractaven amb cavalls, mules i altre bestiar de ferradura i de peu rodó. La devoció a Sant Martí va ser molt important a Occitània i entre les tropes franques. La història explica que quan els exèrcits francesos van ajudar els catalans en la reconquesta contra els sarraïns, els soldats francs erigien una capella en agraïment a Sant Martí dalt de cada turó reconquerit, entre ells el de Sant Martí del Canigó. Aquesta devoció es va estendre per Catalunya i per això encara avui més d'una trentena de viles el tenen a Sant Martí com a patró. Una de les festes dedicades a Sant Martí de les nostres comarques és la de Vilallonga del Camp. Per parlar-ne tenim el seu regidor de festes, en Joan Torres, bon dia.
Hola, bon dia.
Una festa major d'hivern que comença avui divendres amb un pregoner de luxe com és el cineasta Ventura Camps. Entenc que és tot un privilegi poder-lo tenir com a pregoner.
Sí, 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 és un honor tindre'l aquí a Vilallonga i, bueno, a fer el prou de festes i també hi ha juntament amb la inauguració del Museu del Cinema que, bueno, doncs esperem que agradi molt a la gent d'aquí a Vilallonga.
Clar, el tret de sortida és aquest pregó amb el Ventura Camps i la inauguració del Museu del Cinema. No sé què hi podrem trobar en aquest Museu del Cinema que s'inaugura a la Selva, a Vilallonga.
No, a Vilallonga, a Vilallonga del Camp. Bueno, va relacionat amb el tema del cine. Llavors, el senyor Lagutxil, que és un dels fundadors, perquè sense ell això no hauria sigut possible, el Josep Maria Vallès, és un home d'aquí, un noi d'aquí a Vilallonga, de tota la vida d'aquí a Vilallonga, fanàtic del cine. Des de molt jove va començar a llançar pel·lícules de cinemes d'aquí al voltant. Llavors ell agafava els cinemes que anaven tancant, ell agafava les màquines del cine, les restaurava, en fi, no? Llavors aquí va arribar a tindre moltes màquines del cinema, és molt fanàtic amb el cine. Actualment aquí a Vilallonga tenim un cine molt maco, que és el que ell llança les pel·lícules. Val? Llavors ell, gràcies a ell, hem fet, ell també junt amb la Diputació de Tarragona, gràcies al seu el tema de la subvenció, hem pogut fer, bueno, i la Regidoria de Cultura, hem pogut fer aquest cinema, aquest Museu del Cinema, perquè veiem que és molt maco, perquè hi ha molta gent que... Volem potenciar el tema del cine, diré jo.
Dintre de les festes de Sant Martí, no sé si dissabte hi ha algun acte que s'hagi mogut d'horari per la manifestació a Barcelona, o es manté tot sobre l'horari previst?
Aviam, això és un tema que hem estat valorant des de l'Ajuntament. Gent del poble també ens ha ajudat amb la... fer una cosa o fer una altra, com que l'Ajuntament, o sigui, la festa major de Vilallonga ho munten també diverses entitats del poble, hem parlat amb les entitats del poble, i amb si ells venien o no s'esperien res, han tirat tot endavant, val? Llavors demà, o sigui, el dissabte, seguim tot endavant, l'únic que la tarda, el sopar de festa major, que bueno, sempre està últimament, o sigui, amb el ball i tal, pues, el ficarem una mica més tard perquè hi ha gent del poble que va a la manifestació a Barcelona i llavors pugui arribar d'hora al sopar.
La programació de dissabte és bastant familiar, podríem dir.
Sí, 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 perquè teòricament ho munta el museu, el museu del doctor del Pere Virgili, munta com cada any una trobada i intercanvi de xapes de cava. Val? Llavors fan el típic, fan el guai guardant ells i tal, llavors nosaltres com a Ajuntament muntem una trobada de motos antigues, que en col·laboració també a la Moto Vespa de Reus, a acompanyar aquest acte. Bueno, llavors hi haurà uns inflables per la canalla i fem, bueno, una volta pel poble perquè la gent, pues, ensenyi les motos clàssiques antigues, que ara ja no es veuen pel terme.
I també a la tarda hi havia tota aquesta sèrie de tallers de manualitats.
Sí, sí, és una agrupació, sí, una gent col·laboradora d'aquí al poble que volen fer aquestes manualitats per recollir fons per aquesta causa.
L'acte de cultura popular més important segurament és la trobada gegantera de diumenge al matí. Entenc que demostra una mica la importància que té la colla gegantera de Vilallonga.
Sí, 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 sí. Aviam, el dematí, diumenge al matí a la cua, com tu dius. De fet, aquí a Vilallonga amb el tema dels gegants s'ha ficat molt, molt bé. O sigui, estem, des de l'Ajuntament estem molt contents que la gent del poble s'ha involucrat molt amb el tema de grallers, vull dir, molt bé, no? I ara, pues, sí, sí, ells tenen molta força i fem una trobada que ja és com a la festa major d'hivern, serà l'acte un dels actes principals i haurà la trobada gegantera com cada any.
Perfecte, doncs, Joan Torres, regidor de festes de Vilallonga del Camp, moltes gràcies i bona festa major d'hivern a Sant Martí.
Vinga, esteu convidats si voleu vindre, gràcies.
Moltes gràcies, una abraçada, vagi bé.
Adéu, adéu, adéu.
Son que arribe Sant Martí i aquestes alçades sabem que no té res d'estiu.
Eren Reinaldo i Clara amb Sant Martí. Com podreu veure, avui anirem escoltant cançons dedicades a aquest sant. I ara passem a una que és bastant diferent, tant pel ritme com pel contingut, ja ho podreu veure. És de la Terrasseta de Preixens i és el corrido de la Rotonda de Sant Martí.
Yeah. arribava d'excursió amb la motxilla plena, cargat d'herbeta fresca. Maleeixo la puta decisió de jeure i adormir-me al ras d'aquella gespa. La verdor i aquella marinada rosant los meus cabells que em tapaven la cara. Jo que em creia que estava al paradís amb el meu passe VIP i era al costat de casa.
Una altra festa destacada i en honor a Sant Martí a la Conca de Barberà és la festa major que tindrà lloc a Vilaverd. Entre actes destacats podem trobar els inflables d'avui mateix a la tarda o la bicicletada i el ball de tarda i de nit de demà dissabte, i els actes centrals seran diumenge, no?, amb la missa solemne en honor a Sant Martí, l'homenatge a la gent gran, i també un aperitiu i teatre per col·laure a aquesta festa. Tots aquests actes, totes aquestes festes que anem comentant i que anirem comentant, tindran també com a protagonista sonor les campanes que anuncien aquestes misses o aquests actes solemnes o aquestes vigílies de festa. I per parlar de campanes, recuperem l'entrevista que li fèiem al Jaume León de la Cofreria de Campaners de Catalunya. El govern de la Generalitat ha declarat estocs de campana com a element festiu patrimonial d'interès nacional. Aprofitem per parlar-ne amb en Jaume León, que és president d'honor i secretari de comunicació de la Cofreria de Campaners i Carrillonistes de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Suposo que contents després d'aquesta declaració.
Home, imagina, després de 3 anys que estàvem lluitant i gràcies a la veritat que cultura popular de la Generalitat pues ha seguit i ha perseguit també amb nosaltres aquesta consecució, i la veritat que estem molt contents.
Quant de temps feia que anàveu darrere d'aquesta declaració?
3 anys. Jo crec que ahir ho estava pensant quan vaig veure tot el text i tal, i dic, mira, 3 anys, que Déu-n'hi-do, com passa el temps. 3 anys.
Clar, quan fa 3 anys... Quan fa 3 anys que us plantegeu que la Generalitat faci els tocs de campana com a element festiu patrimonial, amb quin objectiu ho feu?
Bueno, el toc de les campanes és molt especial, no? Perquè jo crec que crida adicció. I aleshores, si estàs dintre d'aquest món, pues veus que forma part de la nostra cultura, de la nostra forma de ser. De que ara que sembla que hi ha gent que li molesta el toc de campanes, doncs s'acaba tot és prohibició, etc. Pues, també he de dir que gràcies a aquestes prohibicions la trobada de campaners que es fa a de Balaguer és quan hi ha més gent, perquè no sé per què, però quan algú es prohibeix és èxit segur, no? Bueno, pues, volem donar a conèixer que això forma part de la cultura, forma part del llenguatge. Ten en compte que el so de les campanes, per exemple, el so de les campanes no té fronteres. Ja li pots posar portes i que sé, qui vulguis, impedint el pas, que això se sent de muntanya a muntanya, no? El toc de les campanes és el més similar al batec del cor de la mare que durant 9 mesos nosaltres sentim quan estem dintre de la nostra mare, no? Sí. És a dir, forma tan part de nosaltres, si no ho sabem, que hem lluitat juntament amb Cultura Popular per aconseguir aquest guardó, no? Aquest reconeixement.
Clar, perquè el que deies és això, que semblava que només es parlava dels tocs de campana quan hi havia algú que volia prohibir-ho en algun poble.
Bueno, això és la moda, ja saps que això va per moda, no? Mm. Però també et diré que hi ha molts pobles que si no sona la campana... Normalment les persones que viuen al poble, perquè això és més de poble que de ciutat amb tant soroll ja em diràs tu qui protestarà de les campanes, però qui viu a un poble mai s'ha queixat, és a dir, no sé que estigui malalt per alguna cosa, alguna situació estranya, però mai es queixa perquè el so de les campanes forma part de la seva vida. És a dir, que sense campanes, tenen en compte que a l'edat mitja, per exemple, les campanes per un poble eren, pues eren el rellotge, el telediario, la ràdio, l'internet, ho era tot, no? I ara també per molta gent ens continua sent el mateix. Sí. Aleshores, això de voler prohibir coses, bueno, moltes vegades és falta de cultura o falta de coneixement, de no saber exactament el que significa el món de la campana.
Clar, hi havia gent que deia que potser hauria estat millor declarar a tocs de campana potser més específics o centrar-ho en municipis o pobles que tenen o potser mantenen una tradició de campaners més llarga que no fer una declaració genèrica. No sé què en penses, tu.
Bueno, tenen en compte que cada vegada hi ha més pobles, que hi ha nois joves que s'animen a tocar campanes. Mm. És a dir, que limitar el nom de pobles històricament és impossible. És a dir, a la mitja, com et deia, no hi ha cap poble que no necessités una campana per sobreviure, pràcticament, no? És a dir, limitar pobles és impossible. I dedicar tocs i limitar tocs, tenen en compte, per exemple, a Os de Balaguer, on es fa la trobada de campaners, tenim catalogats probablement 200 tocs, no? 200 tocs diferents, que molts són molt locals. Què diré jo? Al Verola hi ha un toc que ve el francès. Deu ser de l'any 1812 o des de Piguer. Hi ha un altre cop que diu que hi ha boira i no hi ha farina per pastar. És a dir, que forma tant part de la nostra forma de viure que jo crec que està bé que s'hagi fet tan general perquè realment el toc de les campanes és de tots.
Clar. Comentaves que, que torna a haver-hi municipis que a poc van recuperant allà on s'havia perdut, no?, aquesta tasca de tocar les campanes, sobretot en festes importants.
Home, no hi ha festa major, si tu t'hi fixes, a les festes major pot haver que hi hagi una fira, o que hi hagi un conjunt de rock de no sé què. Pot haver una cosa o una altra, però que la festa major comença sempre tocant les campanes, això és impecable. És a dir, la figura del campaner és bàsica i per la gent que està a la festa o espera la festa... Un exemple molt clar sobre les campanes i els campanars, no? Tu, ara que està de moda això de trucar fotos, etc., si tu agafes fotos del teu poble, la truques i li esborres el campanar i mires aquella foto, tens ganes de plorar. És a dir, perquè forma part de la fisonomia del poble. És a dir, tu quan arribes al teu poble, que potser estàs fora, el primer que veus és el campanar, i el campanar és el que et crida, i et crida la campana que hi ha dintre, no? I aleshores, si no existís, t'asseguro que agafaríem depressió tots.
No sé si després d'aquesta declaració com a element festiu patrimonial d'interès nacional del toc de campana, quines creuen que haurien de ser les línies a treballar a partir d'ara?
Sobretot, bueno, moltes trobades. La de Os de Balaguer és la més famosa, no?, perquè venen campaners tot arreu. Mm. Però t'asseguro que no hi ha... Cada 2 setmanes almenys es fa una trobada pues a les Borges, a tot arreu, no? Hi ha molta afició per fer-les, i cada vegada més. O sigui, jo crec que el fonamental ara seria Carme, per exemple, l'altre dia hi ha un poblet, que són ben pocs i una afició tremenda, no? I moltes vegades són els propis campaners els que tenen una força que inciten a tothom, vamos, a que participi. Jo crec que el primer és no perdre aquestes trobades, sinó al contrari, i l'altre és que els joves vagin aprenent aquests tocs, perquè molts dels pobles el campanar està a mans d'una persona que és gran, no? I el que vol és transmetre aquesta il·lusió i aquesta cultura i aquest coneixement a persones joves. Gràcies a Déu, cada vegada més hi ha persones joves en molts pobles que estan, que s'estan apuntant al fet, no? A la trobada de campaners, per exemple, que fem a les Borges, que ara es va fer, ve un nen, van vindre nens, però nen que un està venint, ara deu tindre 10 o 12 anys, i ve des dels 6 anys. I un altre que va vindre la primera vegada, que igual té 5 anys, no? I estan bojos per les campanes. Això és meravellós.
Això, com a mínim, assegura relleu en el món dels campaners.
Correcte. És això, com a tantes altres professions, aficions o formes de cultura, no?
Suposo que també una línia de treball seria en aquests pobles que s'ha mecanitzat tot molt i que ja no hi ha l'ofici de campaner, que es pugui recuperar.
Bueno, el fet de mecanitzar les coses i fer-ho a través d'un telèfon, per exemple, o a través d'un rellotge, jo crec que és bàsic, perquè no tenim ara la possibilitat de que hi hagi campaners, de que cada hora, cada quart d'hora vagin a tocar, no? I aleshores és una forma de facilitar la vida a tots, doncs que hi hagi aquests instruments mecanitzats. És a dir, això perfecte. Però això no treu que quan hi ha una festa major, quan hi ha un fet important, quan hi ha un fet que algun veí o amic teu del poble, pues, jo què sé, desapareix, no? El so que li acompanyes a l'últim moment és el so personal del campaner que desfà la màquina i amb les seves mans toca la corda per donar el toc que toca.
Doncs Jaume León, enhorabona per la part que et toca, no?, en aquesta declaració que ha fet la Generalitat. Moltes gràcies per atendre'ns i esperem poder-ne tornar a parlar aviat.
Quan vulgueu, moltes gràcies.
Una abraçada, vagi bé.
Adéu.
Satirs bruixots i a diables també i a gegants i a follets de setmenes, centaures, sirenes, serpents de set caps, dracs i nans. Anava parellant-se ballant la contradansa tot agafant-se les mans. L'alba fresqueja la vall, rauen agemolits los conills, del vapor dels veuratges se'n van les imatges, s'esmunyen monstres i perills. Amo, no mogues gaire, que no perguis lo flaire, dormi la casa.
grans o dels guins.
Eren les violines que ens interpretaven aquest vals de Sant Martí. No deixem les cançons que porten a Sant Martí com a temàtica per escoltar ara un dels clàssics. Parlàvem a l'inici del programa d'aquestes ermites que havien anat construint en honor a Sant Martí al capdamunt d'algunes de les muntanyes del nostre país. Segurament una de les més destacades és la de Sant Martí del Canigó, i evidentment Sant Martí del Canigó té una sardana que porta aquest mateix títol i que ara mateix escoltem, interpretada per la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.
Thank you.
Un dels altres municipis que durant aquests dies també celebra festes en honor a Sant Martí és Altafulla, i per parlar-ne tenim a la Montse Castellarnau, que és regidora de Cultura i de Festes en aquest municipi. Bon dia.
Bon dia.
Unes festes de Sant Martí que es van iniciar ja el divendres passat amb el pregó amb la Montserrat Sant Martí. No sé si amb voluntat d'allargar la festa durant uns dies més.
No, allargar-la no, o sigui, complirem sobre el previst, però realment vam començar dissabte, perquè divendres, doncs bé, vam suspendre tots els actes d'inici de festa major, doncs com a mostra de rebuig als empresonaments i a petició de les entitats, que van demanar també una reunió urgent, doncs per decidir entre tots què fèiem amb tota la festa major. Finalment, en aquesta reunió es va decidir doncs, seguir endavant amb el que quedava d'actes, i tots els actes del divendres es van recol·locar de diferents horaris i dies de la resta de la setmana. I, per tant, doncs, ara sí que ja ho podem dir, que estem en plena festa major.
No sé si hi haurà recol·locació d'actes també de cara a dissabte en el marc d'aquesta manifestació a Barcelona, o està previst mantenir-ho tot sobre l'horari?
està previst mantenir-ho tot sobre l'horari. O sigui, som conscients que hi haurà molta gent que no hi podrà participar, però així es va decidir en la reunió, que tiraríem endavant amb el que fos, sabent i conscients que al llarg de la setmana i dels propers dies podien haver canvis d'última hora. I llavors es va decidir així, tothom ja hi compta. A més, penseu que la gent contractada, si venen gent doncs, contractades, doncs no pots canviar amb tanta facilitat ni de dates ni d'horaris. Per tant, mantindrem el que hi havia previst al calendari.
El nucli central, no més tradicional, són aquests dies, però sobretot entorn a demà dissabte, no? Que és la diada de Sant Martí, amb un acte que és prou tradicional a Altafulla, però que potser no és gaire conegut com és inicial, que és el Pilar Caminant.
El Pilar Caminant, bé, abans del Pilar Caminant ja hem fet unes quantes coses més tradicionals aquí al poble, perquè quan engeguem el dia, precisament per ser l'11 de novembre, el dia del nostre patró, amb toc de matinades. Sí. Els grallers d'Altafulla, junt amb l'escola de música, doncs van pels carrers tocant amb les gralles i despertant-nos a tothom, i llavors ens conviden a la ciutadania a anar a fer l'esmorzar de la dangada a les escoles Teresa Manero. I llavors, com bé dius, doncs és cert, a la pujada del Pilar per les escales ja és tradició des de la plaça del Pou fins a l'església, que n'hi ha, doncs no sé si són, ara quedo malament, però 47 o 48 esglaons, em sembla que són, doncs el puja tot el Pilar doncs, fins a dalt a l'església. Perdoneu. L'any passat vam aconseguir arribar fins a dalt i esperem que enguany doncs, també puguem gaudir doncs, d'aquest espectacle, perquè realment l'esforç que fan els castellers i l'equilibri de l'enxeret a dalt de tot doncs, realment és bonic de veure.
Hi ha pilars que a vegades que potser són més coneguts o més televisius, no? Com els de Tarragona o ara recentment potser el de Girona o el d'Altafulla. A vegades ja el món casteller potser no l'acaba de conèixer, però és un pilar caminant també prou espectacular.
És molt espectacular perquè qualsevol persona que vingui a l'Ajuntament, a la plaça del Pou, i pugi fins a la plaça de l'Església, aquests esglaons que diem, un, anant sol, es cansa. O sigui, anant en pas normal, arribes a dalt com aquell que diu sense alè. Doncs tu imagina't tot el pilar amb la pinya sota i aguantant l'equilibri per allà, perquè a més n'hi ha un punt de la pujada que passen uns cables elèctrics i que la canalla doncs, s'ha de jupir perquè si no, no hi passen per allà sota. És bonic de veure, és espectacular i és digne d'admiració perquè ja et dic, fan molt d'esforç i els felicito. Jo gaudeixo i disfruto molt, sobretot per ells, en aquest esforç, doncs quan arriba Nadal sense fer llenya. O sigui que esperem que aquest any tinguem aquesta sort de poder veure com l'any passat.
En aquest nucli dur d'actes tradicionals, que com bé deies, comença amb les matinades, no? La bona festa sí. Comença amb matinades, però després d'aquest Pilar Caminant tenim l'ofici i la professor, que entenc que és un dels bons moments per veure tot el seguici d'Altafulla.
Doncs sí, correcte. De fet, fa 2 anys ja que s'està fent això, que sortint a Sant Martí, després de l'ofici de Festa Major, en processó, doncs acompanyem, es fa aquest seguici i surten totes les entitats doncs, acompanyant el sant. És bonic, no es fa pesat perquè no és llarg, el recorregut és fer una volta, diguéssim, al carrer de sota i tornar a pujar, i bé, com bé dius, es poden veure totes les entitats del poble que hi participen, n'hi ha castellers, n'hi ha bastoners, els gegants, venen també els diables, estan els grallers, els membres de l'escola de música que també s'acompanyen fent xerinola, i bé, és molt maco de veure també.
A la tarda el que tenim és la Rua de Sant Martí. No sé ben bé en què consisteix aquest acte, aquesta rua.
Mira, Rua de Sant Martí, ja fa temps que es va promoure doncs, de fer els nens i nenes del municipi es preparen un fanalet amb una espalmeta o amb un llum a dins i llavors anem des d'uns carrers de darrere de la plaça del Pou fins a la plaça del Pou fent una rua. Agafem, com que és canalla petiteta, s'enganxen tots amb una corda que anem tibant i tots lluint el fanalet que han fet a casa seva o a les escoles, que ara tenim la col·laboració de les escoles i ho fan a infantil a les dues escoles d'aquí d'Altafulla. I llavors doncs, arribem tots en rua fins a la plaça del Pou. Allà a la plaça del Pou els fem seure, a la canalla més petita i els grans es queden ja de peu i escenifiquem per explicar una miqueta la història de Sant Martí. I llavors aquesta història ve acompanyada doncs, amb Sant Martí muntat a cavall i tenim a la Joana Badia, que és la nostra speaker professional ja quasi, que ens explica una miqueta doncs, la història de Sant Martí, de qui va ser, que va donar un tros de la seva capa a un pobre que tenia fred i que a partir d'aquí la capa es anava fent gran sempre que ho necessitava, doncs ja el vam fer sant a Sant Martí precisament per aquest gest de bondat. I bé, és una miqueta explicar coses culturals i de la història del poble i de llegenda, perquè finalment doncs, bueno, entretenir la canalla i ajuntar-los amb les coses pròpies del poble.
No sé quant de temps fa que es fa aquest ball de Sant Martí, aquesta explicació de la llegenda.
Bé, nosaltres, jo des que porto regidora de Cultura ja ho vam fer, i hi ha 3 anys doncs, s'havia també fet la Rua de Sant Martí i algú que explicava, no s'ha fet de manera continuada durant diversos anys, però ara aquest serà el 3er any que ho fem nosaltres seguidament, amb la qual cosa ja, la gent ja ho espera. O sigui, la canalla, com que ja fan ara els fanalets a les escoles i són els més menudets i tal, ells tenen ganes de sortir a lluir el seu fanalet, llavors ja esperen que arribi la Rua de Sant Martí per lluir el fanalet i bé, després els convidem un cop acaba la història amb el cavall i Sant Martí i tot, els convidem a un, el que diem, un tall de coca o de pastís de la capa de Sant Martí. És un pastisset que tot de color vermell pel damunt, assimilant doncs, la capa de Sant Martí. I tots van contents doncs, menjant-se un tros de la capa de Sant Martí.
La part tradicional i també la part, diguem-ne, festiva, clou amb el correfoc i el castell de focs diumenge, malgrat que hi haurà actes que s'allargaran més enllà. Podríem dir que sí que és una festa a la Sant Martí Altafulla molt marcada per la cultura popular i tradicional.
Sí, sí, de fet, jo sempre ho dic, que aquesta festa de Sant Martí, sense les entitats, que cadascú fa doncs, les coses pròpies d'aquí del municipi, doncs sense les entitats no seria possible, perquè a veure, balls de festa major i orquestres i això es pot contractar sempre, però el caliu, lo bonic, lo sentimental d'aquesta festa major és doncs, tota la participació de les entitats del poble. És una festa nostra, la vivim aquí en el poble, a la canalla, des de ben petits, i participen i van creixent, i a mesura que van creixent van canviant potser de grup o d'entitat, però seguim arraigats a el que és la tradició del poble, i és molt bonic de veure.
Montse Castellarnau, regidora de Cultura i Festes de l'Ajuntament d'Altafulla, moltes gràcies per haver-nos atès i molt bona festa.
Gràcies a vosaltres i un plaer, de debò. Si voleu apropar-vos, aquí segur que trobareu algun dels actes que us agradarà i esteu convidats a passar-hi.
Moltes gràcies, una abraçada, vagi bé.
A vosaltres, salutacions.
I una de les festes en honor a Sant Martí que ens faltava per repassar és la festa de Sant Martí que tindrà lloc al Morell. Dintre de la cultura popular i tradicional, en destaquem avui mateix la cercavila amb l'embruix i la ballar del drac, amb aquest inici de festa major, amb la tronada i el repic de campanes. De demà, els actes més destacats és la recepció dels Martins i les Martines i, sobretot, la trobada de diables en què participaran els Diables del Cuber, el Ball de Diables de Riudoms i també la colla local, el Ball de Diables del Morell. Els actes centrals i en honor al patró tindran lloc diumenge, a més de les matinades a primera hora, tindrem l'ofici de festa major i després el seguici popular en honor a Sant Martí. Tot això acabarà amb una ballada de sardanes i un ball de tarda. Aquests són els actes principals de cultura popular i tradicional de la festa major de Sant Martí, de la festa major d'hivern del Morell. I si dissabte aneu a Barcelona, teniu l'opció de gaudir de la penúltima festa catalana de la temporada, on hi podreu trobar alguns elements força coneguts. Així, si aneu ben d'hora a Barcelona, a partir de 11:45, a l'Avinguda de la Catedral, hi podreu trobar l'actuació de la colla sardanista La Blanca Espurna, el Drac Gaudiamus, els Gegants de l'Espluga de Francolí i també el Ball de Bastons de l'Arbós. La jornada es completa aquest matí de festa a l'Avinguda de la Catedral es completa amb una exhibició de puntes catalanes. Thank you. Bé, doncs fins aquí el programa d'aquesta setmana. Recordeu que podeu recuperar aquest i tots els programes a la web de l'Espluga FM Ràdio, a www.esplugafmradio.cat. Us ha estat acompanyant al llarg d'aquesta horeta Jordi Robert. Ens retrobem la setmana vinent. Salut i molta festa!